Clàssics del rock.
Elvis Presley, el rei del rock.
Rolling Stones, un mito vivo.
Iron Maiden, Metallica.
Jimi Hendrix, un genio.
Aerosmith, Deep Purple, Eric Clapton,
los Sex Pistols.
Made in Japan de los Purple, brutal.
Eric Clapton, el alma de la guitarra.
Elvis Presley,
Chuck Berry, los Rolling Stones, The Who,
Frank Zappa, Queen,
Yes, Scorpions, Supertramp, Bowie, U2.
Benvinguts a Clàssics del Rock. Un programa que dona una visió acurada de la història del rock, amb els clàssics de sempre. Amb informació i curiositats de tots aquells que varen fer gran la música rock. Amb informació de les últimes novetats discogràfiques. Amb informació de gires i concerts. Amb recomanacions musicals. Tot això i més, i sobretot amb molta música. La gran protagonista. The Dark Side of the Moon es va convertir en un dels discos més venuts de tots els temps i en un també dels discos imprescindibles de la història del rock. Aquest descomunal èxit va estar a prop de repetir-se 2 anys després quan Pink Floyd publicaven el Wish You Were Here. Però la història de la banda va viure un dels episodis més vergonyosos en la història del rock i que acabaria amb la separació de Roger Waters i el resta de components de la banda. Molt bona nit i benvinguts un dia més a Clàssics del Rock. Avui amb Pink Floyd i en especial amb Roger Waters com a gran protagonista del nostre monogràfic d'avui. Un programa que comença ara mateix i que acabarà al voltant de les 10 de la nit amb el nostre habitual disc recomanat. Avui, però, sense el cover amb el que comencem els programes.
Vols contactar amb el nostre programa? Envia un correu a classicsrock@radiol-h.cat.
Clàssics del Rock.
Després
del multimilionari The Dark Side of the Moon, el desordre intern començava a fer-se ben palès dins de Pink Floyd, amb la desbandada dels seus components cap a projectes en solitari. David Gilmour va produir l'àlbum de Unicorn, Nick Mason participa en el debut de Robert Wyatt i Waters i Wright varen planejar el futur del grup. Després de més de 2 anys de silenci, la banda es tanca a Abbey Road per enregistrar Wish You Were Here, que sortiria a la venda el 15 de setembre de l'any 1975. Un títol aquest dedicat, encara que mai ho diguessin així, al seu excompany Syd Barrett. Durant molt de temps varen circular rumors de trencament, alimentats pels llançaments de discos en solitari de David Gilmour, també produint el primer treball de Kate Bush i la producció del disc del Snapnet Music for Pleasure per part de Nick Mason. Mentre aquests es distreien, Roger Waters maquinava el que seria el seu àlbum en solitari i a l'ensenyar a la resta de components de la banda el material, ràpidament es va decidir incorporar-lo al cop definitiu de l'any 1979, llançant l'arxiconegut doble àlbum conceptual The Wall, centrada la temàtica en la incomunicació d'una estrella del rock anomenada Pink Floyd entre ell i el món, entre el nen i l'escola, entre un sistema polític i un altre, aïllant-se de la realitat mitjançant la construcció de murs per protegir-se. Ni tan sols a l'èxit de The Wall, que va ser portada a la gran pantalla amb Bob Geldof com a protagonista, no va ajudar a solventar els problemes interns que arrossegava la banda d'un temps enrere. Confrontacions entre Roger Waters i Richard Wright varen acabar declinant en l'abandonament del teclista a l'any 82. mentre Gilmour es queixava de la seva escassa participació en The Wall, contràriament a l'absolutisme que practicava Roger Waters. Però, per sorpresa, el grup va llançar al mercat The Final Cut, un disc que reciclava material que havien desestimat per The Wall. L'enregistrament del disc va portar noves friccions al grup i Roger Waters va prendre la decisió. Seria aquest el darrer disc de Pink Floyd? No va haver-hi presentació, no va haver-hi gira ni res de res. Era el final, l'adeu. Era l'any 1984 i Pink Floyd havia deixat d'existir perquè ara, ja sí, la situació es converteix en totalment insostenible. Després d'aquest últim treball, semblava totalment impossible fer entrar en un mateix estudi a Waters i a Gilmour. Però a Gilmour no li interessa gens ni mica una carrera en solitari. Realment el que vol és reflotar Pink Floyd i el foc creuat comença a sortir, a l'enterar-se Roger Waters d'aquesta possibilitat. I, de fet, la guerra no feia més que començar, perquè al desembre de l'any 85, Waters anuncia la seva sortida oficial de Pink Floyd. Va pensar que Gilmour i Mason no gosarien a fer servir el nom de Pink Floyd, i, d'altra banda, ell no pensava tornar, amb lo que la banda quedaria definitivament morta i enterrada. El 31 d'octubre de l'any 86, Roger Waters, tenint coneixement de que Gilmour i Mason estaven treballant en un nou disc que portaria el nom de Pink Floyd, va anar a la Cort Suprema de Halloween per reclamar la paternitat del grup i aconseguir així la seva dissolució. Però, malauradament, per Waters, el creador del nom de Pink Floyd havia sigut Syd Barrett. I, a més, Nick Mason havia sigut també membre fundador, amb la qual les seves al·legacions no podien ser sustentades. A l'11 de novembre, Pink Floyd va emetre un comunicat dient que, tot i que Waters va abandonar la formació al desembre de 85, el grup no té cap intenció de separar-se i que fins i tot en aquells moments estaven ja enregistrant un nou àlbum. Definitivament, Pink Floyd no estava mort. Roger Waters tenia clar que mentre Pink Floyd existís, ell seria un segona fila. I, de fet, les ventes dels discos així ho demostraven, pel que encara va intentar algunes accions més. En aquesta ocasió, va intentar crear un estat d'opinió entre els fans perquè aquests donessin l'esquena al nou Pink Floyd. I una altra vegada es va equivocar d'estratègia. El 7 de setembre de 1987 és publicat el nou àlbum de Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Aquest disc va arribar simultàniament al lloc número 3 a les llistes britàniques i també a les americanes, en comparança amb el número 25 en el que s'havia quedat el Radio Chaos de Roger Waters. Aquest, en un arranc de ràbia, va arribar a dir que els fans de Pink Floyd eren simples bèsties totalment manipulables. Finalment, el desembre de l'any 87, Gilmour i Waters van acordar reconèixer els drets de The Wall a Roger Waters, així com pagar-li pels drets d'autor en totes aquelles composicions seves que fossin tocades en viu per la banda. D'altra banda, Waters és forçat a reconèixer que Mason i Gilmour podien continuar fent servir el nom de Pink Floyd. En aquest acord, Roger Waters segurament va sortir més beneficiat que si l'acord hagués decidit. A partir d'aquí, Waters seria només un record pels fans de Pink Floyd. I després de l'àlbum, Pink Floyd varen iniciar una nova gira mundial després de 10 anys d'absència sobre els escenaris, la gira més llarga i ambiciosa de tota la seva carrera. Mentre Pink Floyd omplia estadis de mig món, Waters pataleja la pèrdua de protagonisme en aquesta història. Però la caiguda del mur de Berlín va suposar per Roger Waters una ocasió d'or per representar novament The Wall, ara amb una producció molt més gran. I així, 8 mesos després de la caiguda del mur, el símbol de la Guerra Freda, el 21 de juliol de l'any 1990, munta el seu espectacle The Wall a la Potsdamerplatz de Berlín. A més del propi Roger Waters i la seva banda, l'espectacle va comptar també amb la participació d'estrelles del rock de la talla de Sinéad O'Connor, Brian Adams, Cyndi Lauper, Joni Mitchell, Marianne Faithfull, The Scorpions, The Chieftains i Van Morrison, entre altres. Fins a 350.000 persones varen veure com es anava destruint el mur en el centre de Berlín, en un espectacle que va ser també televisat a molts països i va sortir editat en DVD i també en CD. L'audició d'aquest concert és, per descomptat, l'objectiu del nostre programa d'avui i que passem a escoltar tot seguit.